Y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, ja sabeu la darrera notícia conforme a la gran polèmica de la casa Ursola, doncs ja està, solventada. L'Ajuntament de Barcelona i Habitat 3 han tancat aquest acord per comprar la casa Ursola per 9,2 milions d'euros, teus i meus, i de tots. Bàsicament és això. Hi ha moltes preguntes al voltant de tot això. De fet, ja el sindicat de llogateres ha protestat i s'ha queixat de que això passi. És a dir, que l'Ajuntament i Habitat 3 comprin la casa Ursola per 9,2 milions d'euros, perquè segons ells, i elles, doncs és pagar a l'especulador. No al propietari, a l'especulador. Són punts de vista. Jo no dic res, ho diuen ells, en aquest cas. Jo el que dic, o el que també s'hauria de posar sobre la taula, és si s'ha de subvencionar amb diner públic un àtic amb terrassa a un funcionari que té mitjans per pagar-se, que té recursos. Això també hauríem de posar-ho sobre la taula. Que no... És una cosa que també hem de posar sobre la taula. S'ha de posar tot sobre la taula. És a dir, que podem posar pros i contres davant de tot això, davant d'un problema que tenim generalitzat sobre l'habitatge i sobre diferents formes, ocupació, inocupació, no ocupació, especulació, gent que de debò ho necessita, que està al pou, famílies que de debò necessiten això, i famílies i persones que possiblement no ho necessiten, perquè hi ha. Bé, no, és la darrera notícia. Per fer una mica de reflexió per començar, una de les grans notícies del dia a nivell local en aquest cas, però no volíem començar amb això. Jo no volia començar amb això, volia començar amb una reflexió sobre qüestions. Vosaltres, i perdoneu, perquè estem al mes de febrer, on anireu de vacances? Ja teniu pensat en les vacances? Quines vacances? És allò que ja al setembre comenceu a pensar les vacances de l'agost? Ostres, on aniré? Vull una cosa expectant, vull una cosa que m'emocioni, vull una experiència, que és el que volen moltes persones avui en dia, experiències de vacacionals, no? D'altres no, d'altres, com és el meu cas, vaig sempre al mateix lloc i a desconnectar amb tranquil·litat i és de todo menos emocionante, ja us ho dic ara, eh? Bueno, más emocionante es ver peces. Ja està, s'ha acabat. Ara, hi ha persones que no, és normal, eh? És normal. Ara, hi ha un punt curiós, i és on anem a parar, i us convido a escoltar i a reflexionar sobre això. Com a curiositat, eh? I és el que es diu turisme de guerra. Jo no sé... Bé, la mateixa paraula ho diu, eh? Turisme de guerra és aquelles persones que buscant, i és aquí on està el punt de reflexió, no sé si el morbo, no sé si el fet de fer testimoni o empatitzar, no sé si una emoció forta, no ho sé, i aquí seria el què, perquè això suposo que hi hauria un turisme macabre de conscienciació, de què estem parlant, informatiu, però són persones que contracten paquets de viatges per viatjar, per exemple, al front d'Ucraïna, per exemple, que costa una pasta, o per viatjar a llocs complicats, com pot ser l'Afganistan, o per viatjar en el seu moment a llocs de guerra com Gaza. Estem parlant d'això. No parlem del turisme de voy a ver outfits. No, això no seria un turisme de guerra, ni molt menys. Seria un turisme de buscar llocs històrics on passen coses tremendes, com Auschwitz, per exemple. Però no estem parlant d'una guerra de debò, una guerra que en qualsevol moment et pot caure una bomba a sobre i matar-te. Punt, ja està. Pues això existeix. Hi ha persones que demanden això. Hi ha agències de viatges, entre d'altres com una que tenia per aquí apuntada, War Travel, penso que era. Ara t'ho diré. Però tenia per aquí aquesta agència de viatges apuntada. Bé, no, ara la trobaré. Mira, Capital Tours Kiev. Capital Tours Kiev és una de les agències de viatges que fa això. I War Tours, l'altra. Tenia apuntada perquè no s'ho oblidés i se m'ha oblidat. Mireu. Marc Porto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
És brutal, això, eh? Tu aniries a un lloc així?
És molt fort. A mi no se'm passaria pel cap, la veritat. I a part de turisme de guerra, també hi ha el nom de turisme fosc o turisme negre. O sigui que té molts noms ja al seu darrere.
Explica'ns, explica'ns.
Realment és una cosa bastant túrbia, no?, que es diu.
Però són persones que també poden buscar emocions molt fortes,
sí,
aquestes experiències extremes.
El fenomen és cert que no és nou, ja es porta des de fa uns anys, és una cosa ben sabuda, no?, aquest turisme negre. Però sí que és cert que Ucraïna fa anys que rep viatgers desitjosos de visita, per exemple, Txernòbil. De fet, els que els atrau ciutats com Kiev és justament això, no?, les empremtes d'un conflicte que segueixen a distància des dels seus països, ja sigui a través de la ràdio o de la televisió, però sí que és cert que últimament es veu més i sobretot a llocs recents de guerra, no?, on estan doncs, els edificis destrossats, ponts també destrossats, veus doncs, les bombes allà al mig, el caos,
l'horror de la guerra.
I és un lloc doncs, que molts pensen que és perfecte, no?, per passar les vacances. A més, els preus tampoc estan del tot malament, no? Hi ha experiències que ronden els 150-250 euros, encara que sí hi ha companyies que estan disposades a arriscar una mica més i a oferir una visita de diversos dies per tarifes una mica més superiors, no?, que arriben fins als 3.000 euros aproximadament. Però vaja, parlem de llocs realment amb molt de risc, amb molt perill, i com per exemple també parlem dels fronts bèl·lics, no?, a Israel, que s'han convertit també en tota una atracció, i veure-la en primera persona doncs, també té un preu, no? Parlem de $800 per cada tour, i la frontera amb Gaza doncs, també és un plat fort. Diàriament desenes de persones, és cert que s'amunteguen al mirador més proper a la franja de Gaza per presenciar amb prismàtics aquests bombardejos, i aquí està doncs, aquesta pregunta, no?, de si és potser morbo o estar interessat i voler saber informació, empatitzar en certa manera i doncs dedicar-te potser, jo què sé, al periodisme d'investigació, al periodisme de guerra,
o senzillament una experiència forta.
O tenir alguna experiència forta, com tu dius, i simplement anar com a turista a gaudir, entre cometes.
Seria...
Però realment, jo particularment no ho faria. No sé si tu...
No, jo. A mi no. Se'm passa pel cap. I a més, té unes connotacions ètiques que em plantejo...
I després, que pot passar qualsevol cosa, també.
No, evidentment, seria una mena... Si busques una experiència forta, com en el seu moment era fer puenti, amb tots els aspectes i que ningú se m'enfadi, però una experiència forta és fer puenti...
Tirar-se en paracaigudes.
Però tens aquestes experiències, tens seguretat. És a dir, és molt estrany que hi passi un accident, que hi pot haver, però un accident pot passar a qualsevol lloc. Però en aquestes zones aquesta seguretat no existeix. En qualsevol moment pot caure una bomba i matar-te directament, sí, com va passar a l'Afganistan amb aquestes dues senyores que fa un temps van parlar bé.
Exacte.
Com diu la frase, amigos, hay gente pato. Però atenció, perquè parlem ara amb el senyor Martí Sàrraté, és vicepresident de l'ACABE, que és aquesta associació d'agència de viatges especialitzada, i a més president de la Fira de Turisme Big Travel, per parlar de tot això. Martí, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia.
Estic encantat de parlar amb tu sobre aquest tema tan curiós. Escolta'm, i per què? Hi ha molta gent que demana aquest tipus de viatges?
No, això no és un turisme de masses i això mou un petit flux interessat de viatgers, però vull dir que d'alguna manera són gent que després són periodistes o fins gent que treballa a redes socials, però vull dir que no és un turisme que sigui molt acceptat per diversos motius. És a dir, en principi, quan tu viatges, el Ministeri d'Afers Exteriors doncs marca una mica els països que no recomana viatjar, no? I això implica un risc i una responsabilitat, sobretot a les agències de viatges, en el qual, si tu envies algú i en un país que no està recomanat i li passa alguna cosa, la responsabilitat és totalment teva. Tindria que firmar-te un document conforme tu l'has avisat, no?
Clar.
I que ell viatja igualment, no? Llavors, una cosa és que... I després les companyies d'assegurances, i tenim casos com va passar aquell cas que va morir aquella senyora, la propietària de la farmàcia de Terrassa, l'estació de Sants, no?, i la seva filla a Afganistan, no? Per tant, si passa alguna cosa, i en un país que està en guerra, una cosa és que hagi passat la guerra i després vagi gent, no?, com molta gent anava, per exemple, a Ucrània a visitar Txernòbil, no? O sigui, que va passar al lloc del desastre nuclear que va passar fa 38 anys. Una altra cosa és que vagi gent a Auschwitz, no?, a veure coses d'aquestes, o dintre d'Espanya també hi ha coses de l'època de la dictadura, però que això són visites culturals, entre cometes, i que la gent sí que visita, però en plena guerra, home, és un risc bastant elevat i que la gent, bueno, pues, la gent que va, pues, és comptada, no?, per dir-ho així. No?
Ja, Martí, quin és el, bàsicament, quin és el paper de l'agència de viatges aquí? És a dir, tu estaves explicant de les responsabilitats, i és veritat, suposo que aquí canvia, sí, els que són els, sí, permisos, vull dir, clar, si tu vols anar, sí, no deixa de ser un negoci, sí, no deixa de ser oferta i demanda, no? Sí. És a dir, l'agència de viatges, sí, si veu aquí un què, doncs ho fa. Però suposo que ha de dir, ei, te'n vas al front d'Ucraïna, ojo, que et pot caure una bomba, sí, sí, i pots morir. Vull dir, llavors aquí s'ha de signar tots aquests documents, no?
Sí, sí, suposo, evidentment, tot el que sigui, el primer que tens que mirar és els països que no estan recomanats pel Ministeri d'Afers Exteriors, no? I això és el que marca una mica la pauta, no? És a dir, que si tu després el client, doncs, bueno, vol anar, doncs et té que firmar un document conforme tu l'has avisat i que ell va a baix la seva responsabilitat, no? I que després, bueno, doncs cap companyia d'assegurances, perquè és importantíssim, clar, ja de per si anar de viatge i el tema de l'assegurança, però no saps mai què pot passar, no? Pots agafar una malaltia o pots passar algun entrebanc, doncs, bueno, doncs, bueno, hi ha moltes coses, però és la millor inversió que pots fer amb una assegurança de viatges, a través de l'agència de viatges o individualment, no? Per tant, cap agència, cap companyia d'assegurances es fa responsable ni et fa una pòlissa d'assegurances en un país que no està recomanat viatjar pel Ministeri de Defensa Exterior.
Sobre els preus, no sé si tens alguna idea de quan pot costar, per exemple, un viatge a Ucraïna, un tour de guerra per Ucraïna. Hi ha algun preu orientatiu?
Sí, sí, hi ha alguna agència de viatges allí que, bueno, que està fent tours, no?, que arriben a costar entre 150 i 250 euros. Això es denomina turisme d'arc, no? D'alguna manera, doncs, bueno, doncs, aquí jo tinc unes dades que, bueno, que en principi, bueno, doncs hi ha gent que sí, que va veure cotxes, tancs, edificis acribillats per bales, o sigui, desastres, però, bueno, tot això tampoc és molt motivant, no?, segons el meu punt de vista professional, no? Però que d'alguna manera el que sí està clar és que no és habitual ni tampoc hi ha una demanda, no?
Enorme.
Per el que tot he explicat, no? Però, bueno, vull dir, aquí diuen que una setmana, doncs, havien paquets d'aquestes agències ucranianes, doncs, que costaven 3.000 lliures esterlines, que equivalen a 3.600 euros al canvi actual, no? O sigui que, bueno, doncs una setmana estar a Ucrània, 3.600 euros, doncs també és molts diners, no? Vull dir que tu, per aquests diners, ho pots invertir en un altre tema. I al final, el que miren els consumidors, una de les coses importants és viure experiències, no? I dos, que hi hagi seguretat, no? No solament seguretat, que no hi hagi una guerra o deixar d'una guerra, sinó seguretat també, com estem veient ara, que hi ha molts urs, no?, i que també hi ha perill. Bueno, doncs això és un dels factors importants que el consumidor valora a l'hora d'escollir una destinació i anar-se'n de vacances per no patir, no?, per dir-ho així. No?
Clar, no, evidentment, anar a un front de guerra és tota una experiència, això segurament és una experiència. I què busquen? Jo abans pensava en l'adrenalina, no?, d'estar en un lloc així, però tu què creus que busquen? Ja sé que no ets el psicòleg, però no sé si has tingut algun contacte amb tota, alguna persona que t'ho hagi pogut explicar, quin realment és l'objectiu, no sé, el morbo, el risc, l'adrenalina, no sé, com...
Sí, són emocions fortes, no? I d'alguna manera, bueno, per veure una mica els desastres, no? I què ha passat amb els bombardejos, no? I que fan tours, no? Però no s'acosten més al front, perquè el guia que l'acompanyava es nega també, perquè també corre un risc, no? Però, bueno, són emocions fortes, com deies tu, però, bueno, que al final tot això, bueno, doncs tampoc té un al·licient, i també la gent d'allí es pregunta per què venen o per què volen vindre, per veure el nostre dolor, no? O sigui que d'alguna manera això també és una mica contradient, no? Perquè la gent diu, això és molt bo, és que és, no? Perquè al final és, també té un futur incert, no?, a tots aquests països, no? I ho estem veient políticament, no?, en aquest sentit, no? Per tant, aquest turisme d'arc, doncs, bueno, doncs, també, bueno, hi ha molts ucranians que s'han acostumat a la guerra, no? I així que no molesta que hi hagi algun turista que vulgui veure el que està passant allí, però, bueno, tampoc ho entenen, no? Però, bueno, o sigui, suposo que hi ha alguna gent que ja sent interessada, però suposo que, en principi, són gent professionals, la majoria, els pocs que van, perquè després, bueno, doncs, transmetran tot el que han vist en directe, no?
Doncs, senyor Martí Serraté, vicepresident de la KB, de la Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades i president de la Fira de Turisme B-Travel. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió i per fer aclariments, no? Perquè la gent no pensi malament i que siguin conscients del risc que pot passar a vegades a quines zones, i que l'important és que sempre es consulti la web del Ministeri d'Afers Exteriors, que està sempre actualitzada.
Molt bé, doncs moltes gràcies per l'atenció, per les explicacions, i aquí deixem, és un bon punt per fer una petita reflexió com a curiositat. Tu viatjaries a una zona així? Jo penso que els ucraïnesos, més enllà de les agències de viatges d'allà, no, que s'estan intentant guanyar les garrofes, i és una qüestió que en una situació així doncs és comprensible, però els d'allà han de flipar, que venen aquesta gent aquí, estan caient les bombes, hi ha morts, hi ha crueltat, hi ha una guerra. A què venen? És curiós, crida l'atenció. Bé, per què va això? De seguida parlarem de dues coses. Primer, dels rellotges intel·ligents. Atenció, perquè ara que estem en Place, aquesta fira de tecnologia que s'està fent a Barcelona aquests dies, hi ha una cosa que utilitzem molt, que són els rellotges intel·ligents, sobretot per controlar el cor. Fins a quin punt això és creïble o no? Allò que portes el rellotge, et diu, totes pulsaciones, això vigila perquè el cor... Fins a quin punt... és refiable o no? Com el podem fer servir? De seguida, precisament, això ho parlarem amb INSCOR. INSCOR, ja sabeu que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques, tots els estudis necessaris, i a més quan tu ho necessitis. És una atenció ràpida i la programa per quan tu ho necessitis. El telèfon 650 32 55 93. 650 32 55 93, o la web. I poses allà, inscorbcn.com, inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Flexicar! Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem en ple ICE, el festival o l'exposició de tota la tecnologia que hi ha, aquesta exposició, aquest saló que es fa a Barcelona, i ja veiem que la tecnologia està relacionada absolutament amb tot. I si això ja li fiquem la IA, ja ni t'explico. Però la pregunta és, com apliquem la tecnologia, per exemple, a qüestions de salut? I dins de les qüestions de salut, com apliquem la tecnologia a les qüestions del cor, a la cardiologia? Parlarem amb el doctor Tom Bertolino, de Inscor. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buen día, José Miguel, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros. Eres cardiólogo y experto en rehabilitación cardíaca, ¿es correcto?
Sí, así es.
Más o menos este es esto, ¿no? Oye, está hablando de la tecnología, que, por ejemplo, está al alcance de nosotros como relojes inteligentes y demás. ¿Cómo se aplica la tecnología a todo esto, a hacer una prevención del corazón? ¿Cómo podemos aplicarlo?
Sí. Bueno, hoy en día hay muchas tecnologías disponibles comercialmente, o sea, al alcance de nuestra mano, para la vigilancia de la salud. Y dentro de esa tecnología, por lejos, los más usados son los relojes inteligentes o smartwatch. Aunque hoy en día también salieron hace poquito los anillos inteligentes. Mm. Y estos dispositivos lo que hacen es, nos permiten medir el ritmo cardíaco mediante dos formas. La fotopletismografía y un electrocardiograma. Lo primero es midiendo como la longitud de onda de la sangre, es decir, cómo va y vuelve la sangre. Esto nos mide o nos estima el latido cardíaco, pero tiene sus poquitos artificios, puede tener un poquito de margen de error. Mientras que los smartwatch más modernos directamente realizan un electrocardiograma.
Bueno, ¿y para qué sirven específicamente? ¿Solo te miden el pulso y ya está?
Nos permiten medir la frecuencia cardíaca, detectar lo que se llaman bradicardias y taquicardias, es decir, pulso lento y rápido. Obviamente, el ser humano tiene el pulso lento cuando está durmiendo y puede estar rápido si está viendo un partido de fútbol de tu equipo y te hacen un gol. Bien, pero eso es normal, se considera entre 40 y 100 una frecuencia cardíaca normal. Pero sí nos permite detectar arritmias, que son alteraciones del ritmo eléctrico del corazón y específicamente una que se llama fibrilación auricular, que es muy frecuente, a mayor edad, y que sí tiene implicancias médicas y requiere un tratamiento específico rápido.
O sea, eso es donde habría que intervenir rápidamente. Y, por ejemplo, para el seguimiento de una actividad física, más allá de un gol de tu equipo que ya te pone como una moto, ¿también es recomendable o no?
Sí, sirve para, por ejemplo, contar los pasos, contar las calorías quemadas. Uh-huh. La actividad diaria en sí nos permite evaluar nuestra actividad física. No digo que sean indispensables, no es que sí o sí hay que tener un smartwatch para poder hacer actividad física, pero ayuda a tener un control y seguimiento, y más en las personas sedentarias. Nos permite registrar también el sueño. Hay gente que tiene un cuadro que se llama apnea obstructiva del sueño. Uh-huh. Y nos permite medir el oxígeno en sangre durante esas apneas. Y esto es importante porque esta es una enfermedad que si uno la sospecha y la tiene, puede afectar desde el punto de vista cardiovascular.
Ajá, entiendo. Bien, de todas las personas, ¿quién puede beneficiarse más de los smartwatches?
Todas las personas que ya tengan factores de riesgo cardiovasculares, como hipertensión, colesterol alto, diabetes, que sean tabaquistas, porque ellos tienen mayor predisposición a hacer arritmias, o ya los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, como que tuvieron un infarto en algún momento de su vida. En Inscor, justamente muchos de los pacientes tienen estos relojes, no porque se los hayamos hecho comprar, simplemente los tienen, y les tratamos de enseñar a cómo entrenar con la frecuencia cardíaca e ir progresando la actividad física en base a lo que dicen los relojes también.
Ah, entiendo, muy bien. Dime.
Y para la prevención también en las personas sedentarias. Muchos de estos relojes, por ejemplo el mío, me avisa cuando estoy mucho tiempo sentado y nos trata de estimular a decir, trate de caminar un poco.
De acuerdo, espabila, muévete, que llevas mucho tiempo sentado en
más o menos.
Básicamente
así, sí.
Sería eso, ¿no? Bien, me gustaría, y aprovechando que tengo a ti, Tomás, recordar que estos relojes inteligentes de los que estamos hablando son herramientas de apoyo para darte a ti una referencia, pero supongo que esto no sustituye un diagnóstico ni sustituye un chequeo cardiológico.
No, claramente no. Son tal cual lo dijo usted. Herramientas de apoyo son muy útiles para, más que nada, para hacer seguimiento de los pacientes ambulatorios. Es decir, el paciente mismo no puede traer los relojes y enseñarnos con el móvil, porque tienen todas las aplicaciones, cómo estuvo la frecuencia cardíaca, ni hablar los que tienen arritmias. Pero esto no sustituye nunca un chequeo cardiológico completo con ecocardiograma, ergometría, analíticas, etcétera, ¿no? Son apoyos.
De apoyo, simplemente útiles, pero que no sustituyen. Sí. Las dos cosas son complementarias en este caso, ¿eh?
Sí, tal cual.
Doctor Tomás Bertolino, cardiólogo y experto en rehabilitación cardiológica. Oye, muchísimas gracias por esta charla que se ha tenido con nosotros.
Bien. Como siempre, saludos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Cosa que també està molt relacionada, es parlava del cor, i ara parlem d'una altra cosa que és més personal, per dir-ho d'alguna manera, l'halitosi. allò que et canta el pou, bàsicament. El problema de tot això és que habitualment la persona que ho té, que exhuma tot això, doncs no se n'adona. Vull dir, no se n'adona, però els que estan al seu voltant moltes vegades sí. Llavors estan ja aquella confiança de dir, oye, tenemos un problema, no? Bé, però per què passa això? Per què passa això? I quines són les causes principals de la halitosi i quines són les solucions, habitualment? I, sobretot, hi ha un punt clar. Hi ha alguna relació de la halitosi amb alguna possible malaltia estomacal o no? O de boca? Com va el tema? Doncs mira, anem a parlar d'aquest tema amb la doctora Maria Terrades, que és vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, com esteu?
Encantat de parlar amb tu i a veure què traiem de clar de tot això, perquè jo crec que ens ho resoldràs tot això. D'entrada, quines causes són les que fan que tinguis halitosi?
Bé, hi ha moltes causes possibles per la halitosi i el que normalment recomanem sempre és començar per la boca, perquè la majoria de cops l'origen és a la cavitat oral. No sempre, però la majoria de cops, i a més, com que la manera de detectar-ho és relativament senzilla,
sí.
Doncs sempre el primer que hauríem de fer, si sospitem que tenim halitosi, o com deies tu ara, algú del voltant ens ho comenta, doncs és fer una visita al dentista, a l'odontòleg. Llavors, per què passa? Hem de tenir clar que a la cavitat oral hi ha molts microorganismes que comporten el que és la microbiota, el biofilm de la nostra boca, i que aquests microorganismes, la majoria d'ells, són bons i són beneficiosos per la nostra salut.
Uh-huh.
El que passa que a vegades hi ha un desequilibri per diverses causes, que ara les podem comentar,
sí.
i aquests microorganismes doncs, s'acumulen de manera patògena i poden provocar doncs, això, una acumulació anòmala i que pot provocar mala olor i seria una de les causes de la halitosi. Aquestes causes doncs, són diverses. Evidentment, una mala higiene oral... Pot provocar que aquestes bactèries s'acumulin sobretot per sota la geniva i poden provocar aquest desequilibri. El tabaquisme també pot provocar una alteració d'aquesta microbiota i desequilibrar-la i convertir-la en més patògena. Quan hi ha una falta de salivació, una xerostomia, que pot també tenir múltiples causes, però molts cops és provocada per una medicació que prenem per altres motius, doncs per regular la tensió arterial o per altres coses.
Llavors, t'anem a preguntar, al principi suposo, d'entrada ja m'ha quedat clar que hi ha una bona higiene bucal, això per començar.
Sí.
Però hi ha, a part de la cavitat bucal, hi ha altres motius per tenir halitosi?
Podria ser també uns trastorns del tracte gastrointestinal,
vale.
Que això ja se m'escapa del meu àmbit, però clar, si descartem que hi ha una causa bucal, llavors hauríem de començar a investigar això. De totes maneres, seguint amb l'origen de la cavitat oral, clar, una mica el que dèiem, no? Aquest desequilibri fa que s'acumulin unes bactèries de manera anòmala i això faci mal olor. Llavors, pot ser el que dèiem de la geniva, també pot ser per una càries, una sola càries puntual de poc temps d'evolució, no sol fer mal olor, però si és de més temps d'evolució, d'un temps d'evolució més llarg, pot arribar a provocar un focus sèptic. I després, a vegades, no, com deies tu també abans, pot ser que hi hagi bona higiene oral, pot ser que no hi hagi una malaltia com la càries o la periodontitis, i tot i així tinguem halitosis. Llavors hauria de mirar que no hi hagués alguna dent impactada, que solen ser els queixals del seny, que també fan que allà hi hagi com una espècie de butxaca a la geniva, que allà les bactèries també s'acumulen de manera que anòmala, i això també podria provocar halitosi. Llavors, bé, una mica
s'ha
de descartar tot
sí,
això.
Hi ha un bon ventall aquí, ja tenim un bon ventall, doctora.
Hi ha diverses possibilitats. Sí.
Però em dóna la sensació que també és de fàcil combatre, que es pot combatre fàcilment, em dóna la sensació,
sí.
No? Que la solució no és complicada.
Es pot revertir, s'han de fer els tractaments adequats i sí, es pot revertir. I en principi la boca i això que diem, no? Tot i que hi hagi molts microorganismes presents, són beneficiosos i no fan mala olor.
D'acord.
O sigui que i tant es pot tractar, i tant.
En quin moment ens hem de preocupar i hem d'anar al dentista?
Mira, jo crec que un signe de que hem d'anar al dentista molt clar i que a vegades la població en general, potser els nostres oients no ho tenen tan clar, és quan la geniva sangra. És a dir, quan nosaltres raspallem les dents, el raspall de dents de manera suau, sense fer molta pressió, però ha d'arribar a tocar la geniva. O sigui, on acaba l'ADN i comença la geniva, en aquest punt és on hauríem de col·locar el raspall de dents. Sense fer molta força, de manera suau. I quan fem això, la geniva no ha de sagnar. La geniva sana no sagna. Llavors, sempre que hi ha un sangrat gingival, allò no una cosa puntual d'un dia que l'endemà ja s'ha passat, sinó que és un... No, quan ens raspallem de dents habitualment, la geniva sangra, això s'ha de consultar. S'ha de consultar i hem d'anar al dentista, perquè també es pot tractar i en molts casos és totalment reversible i no és bo, perquè a més aquest sangrat, a part de poder provocar litosis, com dèiem, aquest sangrat fa que les bactèries que tenim a la cavitat oral entrin al nostre torrent circulatori i s'escampin per tot el cos i està relacionat amb altres tipus de malaltia, com poden ser un pitjor control de la diabetis, en pacients embarassades pot provocar parts prematurs o nadons de baix pes, i cada cop s'estan trobant més relacions d'aquest sagnat gingival amb patologies generals, pitjor control de l'atenció arterial, malalties cardiovasculars, etc. Llavors això sí que crec que és una cosa important a tenir en compte.
No, i tant. Doncs, doctora Maria Terrades Oliver, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquests consells que ens has donat, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
El crimen no descansa. Jet Li tampoco.
¿Qué eres, una especie de James Bond tipo Kung Fu?
El beso del dragón.
Ha sido condecorado 6 veces por su valentía. Y nunca ha perdido un caso.
Y nacer para morir.
¿Qué son esas piedras?
Son una nueva forma de plutonio sintético.
2 de Jet Li.
50 hombres en la calle y no podéis encontrar a ese hijo de...
El sábado a las 10 de la noche... En 13.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro Albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
COPE Cataluña y Andorra.
Mirad, en Laboratorios Clinitec, con su plan 1-2-3, llevan ya más de 10 años de éxito ayudando a miles de personas a bajar de peso, deshincharse, eliminar toxinas y depurar en solo 3 pasos. Vamos a escuchar las pautas y consejos de Enriqueta, que es experta en dietética, pues para bajar de peso y volumen en solo 3 semanas. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues con nuestro método para adelgazar de manera natural te sentirás increíble, sin esfuerzo. Combatirás la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, la papada, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Es natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, con registro sanitario y código farmacéutico. Y, Cruz, no son batidos. Sigues comiendo y está recomendado por cientos de expertos y clientes. Con el plan 1-2-3 empieza ya, porque perderás de 3 a 7 kilos en 3 semanas.
Y además con pautas muy sencillas, sin dieta estricta, y muy fácil de tomar los sobres, las cápsulas, y es apto para todo el mundo. Y además, si eres celíaco, hipertenso, diabético, pues también, Menos kilos, más confianza, y lo consigues adelgazando de forma natural, sin químicos y sin efecto rebote. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
La primera semana limpiamos el sistema digestivo, ya perdemos 3 kilos, bajamos volumen muy rápido con los sobres de piña, que son depurativos.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
pues la segunda semana para que desaparezca el hinchazón de la barriguita, renovar la flora, serán los sobres de naranja. Nos ayudan a bajar de talla, centímetros y eliminar el estreñimiento.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, un potente activador del metabolismo para bajar de peso sin perder masa muscular y sin efecto rebote.
Efectivamente, pues llama ya. Hay un teléfono, ahí está Enriqueta y todo su equipo. 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3 las tres infusiones detox, más la lipo, más la drena y la caja de galletas dietéticas y ecológicas riquísimas. Así que depúrate, desintoxícase y consigue bajar ya dos tallas y de 3 a 7 kilos en 3 semanas. Solo tienes que llamar a ese teléfono 650-51-52-53 y despídete de la grasa con el poder de la naturaleza sin esfuerzos. Y además, creo que hay algo más, Enriqueta.
Claro que sí, creo, porque si llaman ahora, aparte de lo que has dicho de regalo, va también la faja adelgazante, efecto sauna, correctora de postura para la espalda, va de maravilla y nos ayuda a bajar barriguita, eliminar michelines, y la podemos utilizar en casa, sentados, trabajando, como tú quieras. Esto te viene gratis con tu plan 1-2-3 para que empieces ya hoy a cambiar. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Llama ya que Enriqueta te informa sin compromiso en ese teléfono. 650-51-52-53. Y además el plan 1-2-3 es económico. En 3 semanas vas a perder de 3 a 7 kilos. Y adiós a la barriga, Enriqueta. Eso también
adiós interesa, a la barriguita, claro. Adiós al sobrepeso. Bueno, lo verás en 3 semanas, de 3 a 7 kilos. Y llama, porque te lo enviaremos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Te va a bajar el azúcar, el colesterol, vas a regular la hipertensión. Todos son ventajas con tu plan 1-2-3. Así que empieza ya hoy. 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias. Patunets, patunets.
Patunets molt grans. Adeu, adeu.
Na, 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 na. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu que al Port Vell tenim el circ Raluy Legacy, que estan a Barcelona amb el seu espectacle Cyborg. Ja hem parlat d'ell aquí. I hem gaudit de tot el que... Avui, ja sabeu de què va Cyborg, ho hem parlat unes quantes vegades, però avui parlem d'una altra cosa. I, a més, és una cosa que possiblement és un tresor. És un tresor històric. És un tresor històric, diria jo, eh? Un tresor històric. Parlo d'un llibre. El llibre es diu La vida és un circo i parla de les 5 generacions de la família Raluy Legacy fascinant el món amb el seu què. I parlem precisament, no sé si va tenir ella la idea i com va anar el què, parlem amb la que signa i fa el llibre, la Emily Raluy. Emily, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia a tots.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Se't va passar a tu per cap allò de i si hacemos un libro o no?
Pues sí, una mica sí, perquè bueno, jo passava molt de temps amb el meu avi, el Lluís Raluy, a la seva biblioteca, que té una biblioteca aquí al circ, i bueno, passava moltes hores i em ensenyava fotos antigues del circ i bueno, unes coses molt impressionants que jo deia, això la gent no té que veure, aquestes fotos, aquests arxius i la història en general de la família Raluy, que és molt llarga, molt extensa i molt increïble.
La vida és un circo és un llibre que ofereix totes aquestes respostes, a més, i de pas viatjar per la història de la família. I clar, Emily, hi ha una cosa que està molt de moda, malauradament molt de moda, sobretot quan parlo amb professions habituals, jo què sé, pescadors, quan parlo amb els pagesos, quan parlo amb moltes professions de tota la vida, i és el relleu generacional, els problemes que hi ha perquè continuïn amb aquesta professió. En el vostre cas també passa?
Bueno, jo tinc la sort, em parlo per mi, bueno, per la meva germana, els meus cosins, que són la cinquena generació, ha nascut la sisena generació, i nosaltres, bueno, tenim la sort de que ens encanta el que fem, perquè ens podria no apassionar el que fem i el circ, però tenim la sort de que sí, de que hem vist els nostres pares com han treballat tant per tenir aquest circ, ho fan amb molta passió, amb molt d'amor, amb molta cura, i nosaltres pues, hem heredat jo crec una mica això i tenim, sí, i ens encanta el que fem de moment. Ens encanta i
que així continuï.
i si el llegat continua.
Alguna cosa això vol dir que té de bo tot això, eh? Doncs ja sabeu que és un llibre que ja podeu trobar, jo que sé, a les diferents llibreries, ho podeu demanar per Amazon, jo que sé, està allà sí. Disposat, si us agrada el circ, és una d'aquestes joies que heu de tenir. Emily Raluí, escolta, moltíssimes gràcies. Com va l'espectacle? Com va el Cyborg?
Molt bé, molt bé. Estem molt contents. Ha sigut tot un èxit la campanya de Nadal, ple tots els dies, i ara pues, estem fins al 9 de març aquí al Port Vell i tenim moltes ofertes. Ara tenim l'oferta del Sant Valentí tota aquesta setmana, bueno, descomptes, i perquè ningú es quedi sense circ, i si no l'heu vist encara, estem fins al 9 de març. I no s'ho podeu perdre.
Heu de saber que és un espectacle que val molt la pena de gaudir, perquè penso que el Cyborg supera, i és un d'aquells espectacles que entres amb unes expectatives i surt amb unes expectatives encara més altes, eh? El més difícil todavía, i a més està molt bé això, eh? Emily Raluí, escolta, moltíssimes gràcies.
A vostè, que vagi molt bé.